Escoltes a mig matí.
Sintonia de cine a mig matí. Com sempre, Antonio Barrero, bon dia.
Bon dia.
I Raül Riera, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com esteu?
Bé, molt bé.
Fresquets?
Sí, però bé, cap problema. Jo ja he fet esport de bon matí i doncs ja estic.
Ja has fet la volta, la supervolta?
No, avui he
fet bicicleta.
Una volta petita perquè tenia la... Havia de venir aquí, per tant...
No tenies tant de temps.
No tenia tant de temps.
Home, avui, amb el vent, déu-n'hi-do, eh?
El vent és emprenyador, eh? Si parlem la bicicleta, uf, el sí, fred no, però el vent...
I per fer qualsevol esport a l'aire lliure,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs parlem de cinema. També està bé que parlem d'esports, eh, Raül?
Sí, jo sempre colo una miqueta d'esport.
Parlem de cinema i avui em sembla, Antonio, que ens parlaràs sobre els Goya, la propera edició.
Sí, avui vull parlar una mica de les pel·lícules nominades per la 36a edició dels
Déu-n'hi-do,
Premis
no?
Goya.
36a, ja.
Sí, déu-n'hi-do, són anys, que són els premis que atorga l'Acadèmia de les Ciències i les Arts Cinematogràfiques d'Espanya. Té un nom llarg. Doncs bé, bueno, ja una mica ja s'ha decidit quins seran aquestes candidates. De fet, dir també una mica per l'audiència que aquestes pel·lícules, diríem, la tria, les nominades, les trien els acadèmics, i els acadèmics no són més que això, persones que integren el... la indústria cinematogràfica, en aquest cas de l'estat espanyol, però tothom que en forma part té opció a votar i, per tant, una mica surt d'aquí el llistat de les pel·lícules i de totes les categories de les nominacions.
Com seria també el cas dels Premis Gaudí?
El mateix.
D'acord.
El mateix. L'únic que, clar, aquí hi ha molta més gent, és a dir, hi ha molta més indústria, molta més gent i, per tant, hi ha moltes més aportacions. Doncs enguany, la 36a edició, el lliurament, es farà el dia 12 de febrer a València, que em penso que van començar ja l'any passat a una mica descentralitzar-ho, i enguany ja van a fer aquest lliurament a València, i a mi aquests lliuraments sempre són llargs, però a mi m'interessen, m'agraden, a més, hi ha de vegades aportacions interessants, com l'any que va cantar la Rosalía, que va fer una versió d'una peça dels Chunguitos,
sí,
molt bonica, i bueno, sempre...
Home, que posava la pell de gallina,
sí,
eh?
Sí, sí,
quina veu!
I sempre són, això, són llargues, però diríem que les arrodoneixen amb aquestes intervencions i actuacions que sempre són d'agrair, almenys a mi m'agraden.
Sí.
Doncs bé, de totes les nominacions, la pel·lícula El Buen Patrón és la que ha fet història. Té 20 nominacions.
Buah, 20.
Déu-n'hi-do. És la pel·lícula més nominada en la història dels Goya. I, a més, d'aquests 20, aconsegueix un altre rècord, perquè col·loca 8 d'aquestes nominacions, són pels intèrprets entre principals i secundaris. Fins ara el rècord només eren 6, doncs El Buen Patrón té 6 actors i actrius nominats dins d'aquestes 20 nominacions. Ja us dic, ha fet història. És una pel·lícula realment interessant i que, bueno, ja l'hem recomanat i que la seguirem recomanant. Després el segueixen amb 14 nominacions, Maixabel i Madres Paral·leles, amb 8, Mediterrània amb 7 i Les Leies de la Frontera i Libertat amb 6. I entre les sorpreses, una pel·lícula que vaig comentar la setmana passada i que em sembla, a més interessant que sigui, és La Hija, del Manuel Martín Cuenca, que és un director que és la seva tercera pel·lícula i que ha fet una incursió en el thriller interessantíssima. Després també la presència d'Emma Suárez com a millor actriu a Josefina, l'absència, i això sí que m'ha dolgut, de la Vicky Peña a la pel·lícula Libertat, perquè fa un paper secundari molt interessant, i en canvi sí que està nominada la Nora Navas, que també és un paper secundari i que evidentment penso que totes dues podrien optar en aquesta nominació com a actrius secundàries per aquesta pel·lícula, que és una joia, Libertat. I després Gemma García tampoc no hi és, amb una pel·lícula que és interessantíssima, és la seva primera pel·lícula, Espíritu Sagrado. I això és el que d'entrada així m'ha sorprès més. Després, en tot cas, comentarem més cosetes. I també dir, que suposo que això ja va sortir als mitjans i potser ja us n'heu fet ressò, de que l'actor José Sacristán és qui rebrà el Goya d'Honor d'aquesta edició. Doncs bé, faig així una mica per sobre les pel·lícules nominades.
Sí.
La llista és llarga, però només farem les més, diguem, el que és més conegut. Les nominacions a millor pel·lícula són El Buen Patrón, Libertat, Madres Paral·leles, Maixabel i Mediterrània. La millor direcció és per a Fernando León de Aranoa, per El Buen Patrón, Manuel Martín Cuenca, per La Hija, Pedro Almodóvar per Madres Paral·leles i Ciar Bollaín per Maixabel.
Perdona, Antoni, no sé si ho tens previst, però ens agradaria que ens diguessis quina és la teva aposta.
Bueno, més endavant em pot sortir això. És difícil, eh?
Així sí, ja ho sé, clar.
Les apostes les tinc
molt
més clares als Gaudí. Aquí,
aquí és més complicat.
Però sí, sí, si hi ha temps al final puc dir la meva quiniela.
Vinga.
La millor direcció novell, que són bueno, aquestes propostes que hi ha la gent que fa la primera pel·lícula, són per la Carol Rodríguez Colás, directora catalana, per Chavales, Javier Marco per Josefina, David Martín de los Santos per La vida era eso, aquesta és una pel·lícula que ha passat molt desapercebuda, i la Clara Roquet per Libertat, que aquesta em sembla que aquí sí que diria que hi l'encertaria, que s'emportarà el Goya la millor direcció.
La Clara Roquet,
eh? La Clara Roquet, sí. Tant aquí com en el guió. El millor actor protagonista està nominat Javier Bardem per El buen patrón, Javier Gutiérrez per La hija, Luis Tosar per Maixabel i Eduard Fernández per Mediterráneo. Excel·lent també l'Eduard Fernández. Mm-hmm. Tots quatre, eh? Però Eduard Fernández en el paper de l'Òscar Camps està genial. I la millor actriu protagonista, Emma Suárez per Josefina, que ja ho he dit, Petra Martínez per La vida era eso. Petra Martínez, si no us sona el nom, és aquesta actriu que surt a La que s'avecina, aquesta veïna que té tanta mala llet. És aquesta l'actriu i fa un paper increïble, però és una pel·lícula que no sé per què encara no se n'ha fet molt poc ressò. La Penélope Cruz també penso que és un premi cantat per Madres Paral·leles i Blanca Portillo per Maixabel. I hi ha més, però seria molt llarga la llista i per tant m'estimo més anar una mica a fer els meus.
Perquè quants premis es donen en total?
50 i pico. Clar. 50 i pico, no
clar,
sé.
És que no són pocs.
No són pocs, són molts. I per tant la cerimònia, evidentment, s'allarga moltíssim perquè ja no és dir qui guanya i qui no guanya, sinó a més la gent quan puja comença a agrair a la família, al marit, al pare, la mare.
I això que tenen el temps limitat, no?
I tenen el temps limitat.
Sort.
Però tot i així és un pal.
No és inevitable gent, que s'allargui, jo crec.
Però és que no entenc com la gent, per què aprofitar aquest moment per fer els agraïments de la teva dona. La teva dona, si la tens allí, doncs ja l'agrairàs fent-li un petó, no cal que ho diguis. I que ho facis. A mi aquests amors...
Home, s'ha de fer públic.
Aquests amors que la gent fa públics per les xarxes, sempre ho he trobat una mica...
Sí?
Sí, però bueno, és un tema personal. I ara, si us sembla bé, bueno, diria una mica els comentaris que a mi se m'han acudit. Són opinions personals, eh? Vull dir, evidentment ningú té per què compartir-los, perquè bueno, això és el que jo penso i que evidentment això anirà com anirà. Però, per exemple, diré que la comèdia social, perquè és una comèdia social de Fernando León de Aranoa, de fet, ha calat entre els acadèmics. El buen patrón, com he dit al principi, aconseguint aquestes 20 nominacions, ha superat el rècord que tenia amb 19 dies contados de l'Imanol Uribe. I, per tant, s'ha col·locat, diríem, ha fet història. A les merescudes mencions a pel·lícula, direcció, guió, interpretacions, cal sumar-ne d'altres a nivell tècnic, com els efectes especials, el vestuari i la direcció artística. És evident que s'emportarà, diríem, la major part dels premis del pastís, els emportarà el bon patró, segur. I, com és habitual, en els darrers anys, una òpera prima entre les 5 nominades a millor pel·lícula, Libertat, segueix l'estela de les niñas, Anne, Carmen i Lola, Estiu 1993, Tarde per la ira i A canvi de nada. Ho he dit i ho torno a repetir. Clara Roquet, Xeral Goya, millor direcció, això està cantat. I no ho he dit, però també està nominada en el millor guió i segur que també se l'emporta. Però bueno, això és una porra, eh?
Sí, sí, clar.
La productora catalana L'Astor Media, del nostre estimat, que l'hem tingut aquí al FICAT, el productor, que ara no recordo el nom, ha aconseguit col·locar Libertat i Mediterráneo entre les millors pel·lícules del 2021, les nominades a millor pel·lícula. Tona Folguera. Tona Folguera, sí. Tona Folguera, ell és, diríem, la veu més evident, però encara també hi ha el Sergi Moreno, són coproductors, però de fet el Tona Folguera, realment amb ell hi ha molta relació amb el FICAT, perquè hem tingut nominacions d'ell i presències d'ell per diferents pel·lícules i documentals, i per tant ha fet molt bona feina el Tono Folguera i el Sergi Moreno amb L'Astor Media, i tenir Libertat i Mediterráneo col·locades aquí, per mi és un encert i felicitats per ell.
Tot i que no sigui en català mediterrani.
Sí, això ja ho vaig dir la setmana passada. Mediterrani és una pel·lícula que havia de ser en català, com, bueno, com ho va ser l'estiu 1993 i altres pel·lícules. Pel·lícules que en festivals com Màlaga no tenen cap problema en premiar-les i que la llengua... Bueno, però, en fi, aquest és un altre debat i no em vull allargar més per aquí perquè al final em faig pesat. Com he dit també, la sorpresa agradable de La hija com a millor direcció i que a més millor direcció novell és una pel·lícula que mereixia també nominacions a música original i millor cançó perquè les composicions que fa Vetusta Morla són sublims, a mi m'agrada molt i aquí està genial, són músiques composades especialment per la pel·lícula tant la música original que és del grup com de la millor cançó. L'absència de Txema García Ibarra a la direcció novell per Espíritu Sagrado, ja ho he dit, és sorprenent encara més després de la nominació que ha tingut als Premis Feroz com a millor pel·lícula dramàtica. Que no estigui aquí és una mica incomprensible, però bé, els acadèmics sabran. Javier Marco aconsegueix ser nominat a millor direcció novell per Josefina. Josefina és una pel·lícula petita però molt interessant i va guanyar l'any passat el millor curtmetratge de ficció, com és Per la cara. Josefina és una pel·lícula interessant sobre la relació d'una parella, d'un treballador de presons que coneix accidentalment la mare d'un pres intern i la relació que s'estableix entre ells i la mentida que es munten un i l'altre per tenir coneixes. I és una pel·lícula molt interessant. És petita, però és d'un calat important. És molt important i refrescant la presència de la Carol Rodríguez Colás en la direcció novell per Xavales i encara que la pel·lícula no ha aconseguit la merescudíssima nominació per Carolina Juste, que està genial com a actriu secundària, en canvi sí que Ángela Cervantes aconsegueix col·locar-se com a actriu revelació i compte perquè l'any que ve aquesta actriu apuntarà com a millor actriu segur per La maternal, que és la pel·lícula que està acabant de rodar la Pilar Palomero, que és la directora de Les niñas i que està fent una pel·lícula també molt interessant. També és incomprensible l'absència de la Marta Nieto com a millor actriu a Tres. Tres és una pel·lícula del català que va fer Time Code i, per tant, que no estigui la Marta Nieto com a mínim nominada per la com a millor actriu també sobta una mica perquè, a més, ja fa l'any passat tampoc la va tenir nominació per La madre i, per tant, que enguany hi sigui, doncs, bueno, també és una mica estrany. És també decep una mica l'absència de Pere Ponce a la pel·lícula El Sustituto, en la que hauria estat la primera nominació de l'actor, que és un actor veterà i que crea un policia increïble a El Sustituto. És una pel·lícula que no sé si encara està a les sales, però que també recomano. No hi és l'actor Ricardo Gómez com a actor protagonista, però Ricardo Gómez té encara una trajectòria molt llarga per al davant, però sí que penso que se la mereixia el Pere Ponce en aquesta pel·lícula de l'Òscar Aibar, que és qui va fer El Bosc i que també el van tenir al FICAT en les primeres edicions. I els de sempre són, bueno, els actors nominats de sempre, Eduard Fernández ha tingut ja 13 nominacions.
Javier Bardem, són aquests.
Sí, són fixes, són els actors ja les cares conegudes, que clar, és que estan en totes les pel·lícules.
Sí, clar.
El Javier Bardem, que en té 11, el Luis Tosar 9, el Javier Gutiérrez 5, i l'Acadèmia penso que se l'hauria de plantejar una mica, un cinquè nominat una mica a totes les categories per fugir d'aquesta endogàmia habitual d'algunes categories on sempre surt la mateixa gent. Però bé, això és un problema que és difícil de resoldre perquè, evidentment, una pel·lícula, a més, que tingui aquests noms en el seu planter sempre és una pel·lícula que crida molt cara al públic.
I que a més ho fan bé, també, clar.
Evidentment, és que tant l'Eduard Fernández com el Javier Bardem, que fa una creació al Buen Patrón, i el Luis Tosar, que direm de Luis Tosar, i el Javier Gutiérrez, que no
és tan conegut. Sí, que sí, que són grans.
Que són tots bons.
Però clar, hi ha altres que també potser ho són, no?
Sí.
I també una oportunitat se'ls hi pot donar.
Caldria buscar, ampliar una mica les categories i donar opció a més gent. Igual de veterans són els nominats a la millor direcció. Cap dels quatre s'estrena a la categoria, Pedro Almodóvar continua i segueix acumulant rècords i suma la seva 11a nominació, i Ciar Bollaín la 6a, León de Aranó la 5a i Manuel Martín Cuenca la 3a. És curiós perquè Ciar Bollaín empata amb la Isabel Coixet i totes dues són les directores més nominades de la història. Totes han tingut 6 mencions, 6 nominacions, i empata amb la Isabel Coixet. I Ciar Bollaín és una directora també de trajectòria interessant, igual que ho és també la Isabel Coixet. Bollaín aconsegueix una cosa que només havia aconseguit Vicente Aranda, i és que està nominada per segon any consecutiu després de La boda de Rosa l'any passat, el 2021, i ara en Déu va fer 2 anys seguits per Intruso, el 93, i La passió turca, el 94. Ho he dit abans, 3, la primera pel·lícula del Juanjo Jiménez, després de Time Code, que és aquest curtmetratge que va estar nominat als premis de l'Acadèmia del Cinema Americà, als Oscars, doncs aconsegueix per la pel·lícula dues mencions merescudes pel so, perquè la pel·lícula va sobre el so i té un guió molt original, una pel·lícula també molt recomanable. I parlant de guió original, és difícil d'entendre com no ha entrat un guió molt valent i molt atrevit, el de Madres Paral·leles. Però d'altra banda, també és la crítica que he llegit també en molts altres àmbits, que precisament el fet d'incloure la història que hi ha de les mares, el tema de la maternitat i el tema de la memòria històrica, li ha valgut això, que molts crítics no se'l crequessin, perquè de fet la història està travada, bueno, per mi és interessant com ho fa, però alguns crítics critiquen que no està bé, que hagués hagut de fer una cosa o l'altra. Però l'Almodóvar, jo penso que en aquests moments, en aquestes alçades, se li poden qüestionar poques coses.
Sí, veritablement.
I com he dit abans, quan semblava que aquest any el Goya havia de ser per ella, Vicky Peña és ignorada com a millor actriu secundària pel seu paper a Libertat, i en canvi entra això, com ha dit també la Nora Navas, que està genial. La Nora Navas també és l'actriu en aquests moments de moda, està a totes les sèries, pel·lícules i tot el que surt a TV3, la Nora Navas està present. Si no hi ha més sorpreses, per al premi hi haurà dues competidores segur, les actrius de Madres Paral·leles, la Milena Smith, que aconsegueix la seva segona nominació, ho va fer l'any passat també per la pel·lícula del David Victori, que no recordo el nom, i l'Aitana Sánchez Gijón, que està nominada per primer cop. I vaig acabant.
El mar de papers.
Sí.
Que tens.
Tinc molts papers. Encara que El buen patrón aconsegueix 3 nominacions per a millor actor secundari, res no sembla impedir que Urko Olazábal aconsegueix també el seu primer Goya per la seva magnífica interpretació a Maixabel. Perquè, de fet, aquest actor, que no és gaire conegut, però fa un paper interessantíssim en la pel·lícula com a etarra en Penedit de l'acció que té lloc i que és la que explica la pel·lícula a Maixabel. Un any més, insisteixo, que s'hauria de replantejar o directament eliminar les categories als intèrprets revelació. Mentre que la d'actor revelació és pràcticament un desert, on, per cert, Chechu Salgado s'hauria d'emportar el premi com a actor a millor actor revelació, perquè fa un paper interessantíssim a les Reies de la Frontera, El Modern Amor és nominada pel paper equivocat. La seva gran interpretació és a l'abuela, no al buen patrón, que fa un paper interessant, està al buen patrón, però en canvi el paper que fa a la hija, a la pel·lícula de terror, és realment interessant. Suposo que l'abuela ha quedat fora perquè l'Acadèmia, les pel·lícules d'error no acaben d'encaixar i és una pel·lícula interessant, tot i que té algun defecte de guió, ho vaig comentar ja la setmana passada, però la pel·lícula l'abuela, concretament l'actuació de l'Almodena Amor, és molt interessant. I en l'apartat de música es queda sense fer el doblet l'Alberto Iglesias, que veu com la seva magna composició a Madres Paral·leles és injustament ignorada. Si no hi ha sorpreses, hauria de guanyar el Goya per Maixabel. Aquí sí que està nominada i és la seva 19a nominació i el seu probable que hoy a número 12. La composició que fa per Maixabel és increïble, però a mi m'agrada molt més la que fa Madres Paral·leles. Benito Zambrano mai falla. Un any més torna a aparèixer la pel·lícula, penso que es diu Pan de limón con semillas de amapolas. Està nominat com a millor guió adaptat i, bueno, acumula 2 premis, un va ser per Soles i l'altre per Intempèrie. Sí que troba a faltar, i molt, la comèdia 6 dies corrents de la Neu Ballús. Els dos actors de la pel·lícula, Valero Escolar i Mohamed Mellali, van ser premiats a Locarno amb el premi a la millor interpretació masculina. Els Goya no se'n recorden mal, malgrat competir en 2 categories, gens concorregudes com a actor secundari i actor revelació, i estan tots 2 genials. Després en parlarem quan parlem de les estrenes. I acabo dient que la sorpresa i gran és l'absència de la protagonista Dama, Tamara Casellas, com a millor actriu revelació, després d'haver estat nominada als Premis Feroz com a millor actriu, i l'absència de la seva directora, Julia de Paz, per la direcció Nobel. En canvi, la millor pel·lícula, la pel·lícula rep una nominació com a guió adaptat perquè està basat en un curt d'ella mateixa.
Déu-n'hi-do. Sí. Un bon repàs ens has fet als Goya.
Bueno, són uns premis importants del cinema espanyol i, bueno, com tot, té ombres i llums i, bueno, m'ha semblat que era interessant parlar d'algunes impressions personals, eh? Això és a títol personal.
Doncs aquesta setmana, com comentàvem, hi ha moltíssimes estrenes. Antoni, tu ens en comentaràs concretament una, la de, evidentment, la de la Neus Ballús, no?
Sí. Començo jo?
Com vulguis, si vols.
Sí?
Doncs vinga.
Sí, no?
Doncs això, Sis dies corrents, pel·lícula dirigida per la Neus Ballús, és una pel·lícula de gènere híbrid on conjuga la ficció amb elements reals, com els seus protagonistes, tres lampistes que s'interpreten a si mateixos. De fet, és una constant amb la Neus Ballús, ja ho va fer a La Plaga, el 2013, i El viatge de la Marta no tant, és més aviat ficció, aquesta és del 2019. Dia de passada, que la Neus Ballús ha estat aquí amb aquestes dues pel·lícules al FICA 2 anys, i que La Plaga va ser una de les pel·lícules importants d'aquella edició del 2013, i és una de les pel·lícules que jo retinc en la retina i en la memòria perquè va fer una aportació importantíssima. Doncs bé, Sis dies corrents segueix una mica aquesta línia de treballar amb actors no professionals i en aquest cas, a més, són tres lampistes que s'interpreten a si mateixos. I la història no és perquè sí, ella és filla d'un lampista, d'una persona que es dedicava a aquesta feina i per tant ha volgut aportar d'alguna forma algun toc de la seva història personal, de la seva família. Doncs bé, el rerefons de Sis dies corrents, perquè la història transcorre de forma cronològica entre un dilluns i un dissabte, apareixen les penúries dels immigrants. L'única veu en off correspon a Mohamed, l'actor àrab, les diferències de classe i els treballs precaritzats. Però Ballús s'enlaira per sobre i no baixa als inferns sobre aquest tema, i no fa una mirada horroritzada per oferir petites vinyetes quotidianes o l'aflora molt més l'humor que no pas la denúncia. Hi ha denúncia, però es llegeix entre línies. Li ha interessat molt més la part humorística de la història i per tant és una comèdia. El trio es dedica a regalar pèrdues d'aigua, instal·lacions elèctriques, càmeres de seguretat o aires condicionats. I arriba un estudi d'una fotògrafa on Mohamed acaba sent un improvisat model perquè el seu rostre a la fotògrafa li interessa i deixa de fer la feina que està fent i es dedica a ser model per la fotògrafa. I a cada llar, de fet, ens trobem diversos exponents d'aquesta societat barcelonina actual amb totes les misèries i virtuts. És un cinema sensible i humanista amb una forta empremta documental construït amb lleugeresa, amb molta calidesa i sobretot molta innocència. No és poca cosa en aquests temps on el cinisme i l'odi són la norma. Pel·lícula molt recomanada.
Molt recomanada.
Que la trobarem als cinemes
Ocina
de Tarragona.
Molt bé. Sis dies corrents,
La trobarem en català o en castellà?
Em fa molta ràbia perquè està la versió en català.
Però... Clar, perquè aquí posa títol original, Sis dies corrents, però...
La subtitulen en castellà. És a dir, el subtítol, quan parla el Mohamed, perquè evidentment ho fa en àrab, la pel·lícula, els tres protagonistes, un és àrab, l'altre és català i l'altre parla en castellà, i la part que parla el Mohamed, que està subtitulada, en lloc de triar els subtítols en català, han triat els subtítols en espanyol. Per tant, molt malament.
Vinga, Raül,
No
es pot tenir tot. Quines estrenes més tenim?
Bé, bastants aquesta setmana. Comencem amb Cazafantasmes Massa Allà, una pel·lícula d'aventura, acció i comèdia dirigida per Jason Reitman i que, bé, doncs, llegim... O sigui, tenim més, no?
Una pel·lícula que l'Antonio segurament no aniria a veure, no?
No, Cazafantasmes.
No.
Una altra. Aquesta és per tota la família, eh? Aventura i comèdia, Clifford, el gran perro rojo.
Sí.
Doncs aquesta, evidentment... com ja diu el nom, pels petitets, poder sí, no? Pels petits de la casa.
Sí.
Jo crec que sí.
Sí, sí. Sí, és que he vist el tràiler, en fi. Ja no saben qui inventa. El amor en su lugar, també, un drama històric i musical dirigida per Rodrigo Cortés, també s'estrena avui.
Un altre, en aquest cas, es diu Chico Mocoso, animació i drama... clar, ja pel nom no sé si crida massa l'atenció aquest tipus de pel·li, no?
Bueno, l'animació, no? Pot estar... Pot estar bueno,
sí,
no sé.
Sí, pot estar bé.
És drama, però bé, en tot cas. Black Box, una pel·lícula també de suspens i drama, en aquest cas, dirigida per Jan Gosland.
Nida de víboras, també suspens i drama, dirigida per Yo Hong Kim.
A més, Fue la mano de Dios, un drama i biografia de Paolo Sorrentino, que doncs podem saber més o menys, no?, per on va la cosa, La mano de Dios. Amb algú de Maradona tindrà a veure, no?
Ah, sí?
Segurament.
Doncs també s'estrena La família perfecta, que en aquest cas és una comèdia d'Arantxa Echevarría.
Un musical, Tengamos la fiesta en paz, de Juan Manuel Cotelo.
Uh-huh. El Hada de las estaciones, és una altra animació. Doncs déu-n'hi-do les animacions que hi trobem aquesta setmana, eh?
Uh-huh. I a més, doncs, tenim també documentals com són Sin límite, de sí. Daniel Fernández Cañadas.
I
a Itamari, de Javi Julio.
I per finalitzar...
Bueno, això és una...
Això és un remake.
Un remake, sí, una reestrena, no?
Matrix, 20è aniversari. 20 sí, anys sí. De Matrix.
Sí, sí, sí. Keanu Reeves. Estan fent una nova pel·lícula, no?, de Matrix, també.
Sí, Matrix Resurrection o alguna cosa així.
Sí.
Sí, he vist el tràiler i pinta bé.
Home, són exactes... pel·lis una mica especials, però... Sí. També
home, les... jo crec que Matrix va ser una pel·lícula que va marcar,
va marcar
no?
Sí.
Va ser un, sí. No sé, és una pel·lícula molt diferent del que hi havia en aquella època, no?
Sí.
De fa 20 anys.
Qui no ha vist Matrix?
No, és veritat, l'ha vist tothom, i 50 vegades segurament, no. Perquè la posaven moltes vegades també a televisió, però...
Que és un tipus de cinema que potser a mi no m'atrau, en principi, però no. Qui no ha vist Matrix? Fins i tot jo l'he vist.
Sí, sí.
De totes formes, aquesta setmana jo crec que estem d'acord amb l'Antonio, Raül,
sí.
Que ens quedem amb 6 dies corrents, no?
Sí, 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 la veritat que sí, eh?
Tu no sé si optaràs per Chico Mocoso o una d'aquestes...
El Gran Perro Rojo m'ha cridat l'atenció.
El Gran Perro Rojo, que potser per circumstàncies doncs, et tocaran a veure.
Potser, encara no, encara no.
Encara tens sort. Encara no.
La veritat és que això em servirà d'excusa per veure algunes pel·lícules que d'animació a mi m'agrada
molt. Clar,
que n'hi
ha moltes que estan molt bé. Sí.
Però no seria el cas d'aquesta setmana, la veritat. No sé. D'aquí poques setmanes estrena la nova de Spider-Man, també la de Spider-Man, que de fet ha sigut la pel·lícula de la història que més entrades ha venut abans de que s'estreni. O sigui, déu-n'hi-do, eh? L'altre dia inclús es van passar un vídeo de gent barallant-se davant d'uns cinemes de Madrid per fer-se una entrada d'aquesta pel·lícula.
De veritat?
T'ho juro. Sí, sí, sí.
Jo no m'hi barallaria.
S'estrenarà el dia 17 de desembre i així està... La cosa, cinema molt comercial, però que és el que més ven ara mateix, és així. Uh-huh. Amb el Tom Holland, que el vam veure també a la pel·lícula del Tsunami.
Sí,
era un nen.
Sí, sí.
I ara és protagonista i em sembla que un actor espectacular, m'encanta. Uh-huh. Sí, sí.
Molt bé, bueno, sí, com sigui, dies, s'ha d'anar al cinema.
Sí.
S'ha d'anar al cinema, sí.
El que diem cada setmana, s'ha d'anar al cinema.
Reivindiquem que s'ha de sortir del sofà, s'ha d'anar al cinema i això, veure el cinema en pantalla gran, que és quan realment es gaudeix.
I aprofitar més aquests dies, qui tingui pont, doncs genial, que no té excusa per no escapar-se al cine.
Molt bé.
Doncs, Antonio, Raül, moltes gràcies i tornem la setmana vinent.
Molt bé.
Que vagi bé. Adéu.
Bon dia.
Adéu, bon dia.